L'informatiu del migdia.
La dona de València, protagonista del ple de novembre. Avui és dimecres 27 de novembre. La sessió plenària va aprovar una donació de 25.000 euros a la Creu Roja. De seguida us ampliem aquesta informació abans altres titulars. La CUP Castellà ha denunciat la passivitat del govern municipal davant l'obertura d'un McDonald's a la vila. El grup pessebrista de Castellà ja té gairebé a punt l'exposició de pessebres d'enguany que s'estrena dissabte. I la previsió del temps, cel serè i poc ennuvolat, la temperatura serà similar a la d'ahir, no s'esperen precipitacions. Aquestes i altres notícies ampliades ara mateix a l'informatiu. Benvingudes, benvinguts, comencem. La dona patida al País Valencià i les conseqüències que ha provocat en pèrdua de vides humanes i danys materials, que costarà temps rescabalar, va planar sobre bona part dels assumptes votats i debatuts en el ple d'ahir. D'entrada, en la part resolutiva de la sessió plenària, una de les qüestions més rellevants va ser aprovar una donació de 25.000 euros a la Creu Roja, que es destinarà íntegrament a les víctimes de la dona valenciana. La regidora de Cooperació, Anna Riera, en va donar alguns detalls.
En data 19 de novembre es va aprovar l'otorgament d'una subvenció a Creu Roja Espanyola de forma directa de caràcter extraordinari i d'emergència per un import, com molt bé sabeu, de 25.000 euros per la realització del projecte d'ajuda humanitària en resposta a les inundacions provocades per la tempesta d'Anna a la Comunitat Valenciana. Aquest pla preveu una estimació de poder atendre al voltant de 75.000 unitats familiars i una durada inicial de 36 mesos.
També va matisar que l'Ajuntament castellarenc havia actuat de forma similar a la majoria de municipis del nostre entorn. La qüestió de la dona i les evidències alarmants que mostra el canvi climàtic també es va fer present en la part deliberativa, la de les mocions. En concret, es van aprovar per unanimitat dues mocions, una de la CUP sobre la dona i una d'Esquerra sobre el Duprocim. En el primer cas, la regidora cupaire Marga Oncins va defensar una proposta que alertava que, com ha demostrat la dona, el negacionisme climàtic té les cames curtes i la realitat és tossuda.
Segons l'opinió unànime de científics, però, la freqüència i la intensitat d'aquests fenòmens s'està incrementant a causa del canvi climàtic. Ho sabem de fa temps i no s'està actuant amb prou celeritat. És, a més, una tendència que anirà, a més, si no es reverteix d'arrel i amb urgència, la política de creixement econòmic perpetu. El negacionisme climàtic té les cames molt curtes i la realitat és tossuda.
En aquest sentit, la moció proposa promoure la creació al municipi d'una taula local de solidaritat per centralitzar la distribució de materials a les zones afectades de València i promoure agermanaments a municipis damnificats pels aiguats. La resta de grups es va mostrar a favor de la moció i en el cas de l'equip de govern, la responsable de solidaritat, Anna Riera, va avançar que ja s'està treballant en la línia marcada per la moció i s'ha obert comunicació amb centres educatius valencians.
Hem iniciat també converses ja amb diferents centres educatius de pobles com ara Sedaví, Catarroja i Massanassa per veure de quina manera més endavant podem ajudar-los en tot el possible. Així doncs, aquesta moció és un acte de suport, mostra el compromís amb la justícia social i cooperació. Per tant, el nostre vot serà favorable.
Per part de Junts, la regidora Olga Arpal va subratllar que s'havia produït un error de gestió política i falta de transparència.
Aquest error radica en l'element de gestió política, la falta d'un protocol clar sobre aquest tema que faciliti la presa de decisions de caràcter tècnic i no decisions que es van adoptar des d'un punt de vista polític.
En aquesta línia, Miqui Vilanova, regidor de la Toca, va recordar que justament l'administració que sí havia estat a l'alçada havia estat la local.
També remarquem la mala gestió política regional i estatal, no local, ja que els alcaldes dels territoris afectats han intentat estar a l'altura de les circumstàncies, físicament i amb les seves mateixes mans, i dir-los que estem a favor de buscar i fomentar el diàleg, la cooperació, la reflexió sobre les polítiques que han de ser implementades per prevenir i gestionar crisis climàtiques futures.
De manera més col·lateral, la moció d'Esquerra també tenia relació amb els esdeveniments petits a València. En concret, la portaveu d'Esquerra, Dolors Ruiz, va defensar una proposta que pretenia fer èmfasi en actualitzar la major brevetat possible la nova realitat municipal i les noves normatives, com tots els plans d'actuació municipal de protecció civil i que estan pendents de revisió.
Actualitzant la major brevetat possible a la nova realitat municipal i les noves normatives, tots i cada un dels plans d'actuació municipal de protecció civil, els que estan aplicats com a municipi i que ara mateix estan pendents d'elaboració o pendents de revisió.
La proposta d'Esquerra també destaca la necessitat de formar el personal dels serveis públics davant situacions d'emergència. L'equip de govern que va votar a favor de la moció va explicar, segons la intervenció del regidor de Seguretat Ciutadana, Pepe Leiva, l'objectiu és tenir el DuProSIM actualitzat i aprovat a principis de 2025, tot i que no depèn exclusivament de l'Ajuntament. L'alcalde Ignasi Jiménez va voler intervenir per recordar que Castellà, aquells dies de la tragèdia a València, també van patir la dana i es va constituir una comissió d'emergència. En aquest sentit, va reiterar que s'està treballant per actualitzar totes les dades, però això no treu que l'equip de govern ha fet la seva feina.
Com ens hauria agafat? Doncs ens hauria agafat no com va agafar València, doncs amb una administració, en aquest cas local, absolutament previnguda, absolutament preveient quins eren els partes meteorològics que ens feien arribar des del Metrocat i, per tant, prenent decisions des de tancar els accessos al riu, des d'activant, en aquest cas, bombers voluntaris, Serna, ADFs, tots i cada un dels diferents mitjans municipals que tenim a la nostra disposició per tal de poder atendre, en aquest cas, en aquesta situació d'emergència.
A la sessió plenària també es van llegir dues declaracions institucionals, una en relació al 25N, Dia en contra de les violències envers les dones, i una altra en relació al 3 de desembre, el Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional.
L'informatiu del migdia.
I deixem el ple, però continuem en política, perquè la CUP Castellà ha denunciat la passivitat del govern municipal davant l'obertura d'un McDonald's a la vila. Des del grup municipal alerten sobre les conseqüències pel comerç i la restauració local, així com els previsibles problemes en la mobilitat derivats de la posada en funcionament de l'establiment a l'entrada de la vila. Ens ho explica Jordi Rius.
La portaveu de la CUP, Marc Gaunsins, ha assenyalat els tres motius perquè s'oposen al restaurant de menjar ràpid.
Una és perquè és un establiment on es promou el menjar escombraria. El menjar ràpid, el menjar de baixa qualitat, no es promou una dieta sana i mediterrània, i això va absolutament en contra del que després es treballa des de les escoles de dieta saludable. Una segona raó seria perquè no hi ha cap estudi, i això ens ho va contestar el govern municipal, no hi ha cap estudi fet sobre la implicació a nivell de trànsit i de moviment i de mobilitat de vehicles al voltant del McDonald's, que pot ser que es facin que es col·lapsi encara més del que ja ho està a vegades la B-124. Llavors s'ha permès tot això sense que hi hagi un estudi de mobilitat previ. I després perquè McDonald's és clarament una empresa sionista que dona suport al genocidi de Gaza, ja que dona suport a l'exèrcit d'Israel.
Des del grup municipal de la CUP expliquen que van preguntar per la qüestió al govern del PSC durant el ple municipal del mes de setembre, però no van rebre més que, segons ells, respostes telegràfiques insuficients i poc clares. La CUP creu que no es pot jugar així amb el dret a la informació i la transparència dels castellarencs i castellarenques, i que el PSC ha de respondre per la seva passivitat, i el veïnat de Castellà es mereix molt més que unes respostes tímides i desganades.
L'informatiu del migdia.
I en Pàgina Cultural avui us expliquem que el grup pessebrista de Castellà ja té gairebé a punt la 74a exposició de pessebres de Castellà. Així ho va constatar la cadena catalana 3CAT, que diumenge va visitar la recta final de l'exposició per filmar i documentar el procés d'elaboració dels diorames castellarencs. La nostra companya Marina Antonet ens amplia la informació.
Doncs sí, Cristina, la inauguració de la 74a exposició és prevista per dissabte 30 a les 7 de la tarda i comptarà amb diverses personalitats del món pessebrista i amb autoritats locals. Hi assistirà d'una banda el president de la UNFONPRAE, l'Albert Català, també Carme Guiu, presidenta de l'agrupació, adreçarà unes paraules a l'assistència i també ho farà, com és habitual, l'alcalde de la vila, Ignasi Jiménez, i també mossèn Xavier Blanco. A més, a l'acte s'entregarà un reconeixement al pessebrista Jaume Muntada per una trajectòria de 50 anys a l'entitat i a Quico Pèlex pels 25 anys al grup. I encara, en l'acte inaugural, també s'entregarà un premi al guanyador del concurs al millor logotip dels 75 anys del grup pessebrista. La mostra d'enguany està dedicada al patrimoni de la humanitat i per aquest motiu els diorames hi podrem veure exemples de patrimoni immaterial o material catalogats per la UNESCO. Es podran veure un total de 15 diorames, dues vitrines i dues caixes. A tots els pessebres s'hi han presentat elements de patrimoni mundial. Així en parla Carme Guiu, la presidenta del grup pessebrista de Castellà.
Pues mira, aquest any hem triat com a tema el patrimoni de la humanitat, llavors hi ha uns pessebres que tindran temes materials i pessebres que tindran temes immaterials. Podrem trobar temes com pues, Pati de Còrdoba, trobarem un Reyes, trobarem un Camí de Santiago, trobarem un Món Perdut, un patrimoni immaterial i material que pot ser pues, l'església Santa Maria de Taüll amb un toc de campanes, trobarem la transhumància, trobarem la falconeria, un Abu Simbel i moltes coses més.
Una de les novetats d'enguany serà el nou tió que el públic es trobarà a l'entrada del pati. L'altra, les visites guiades previstes per als divendres 13 i 20 de desembre i també 1 de gener, a més del dissabte 28 de desembre. En parla Guiu.
Bueno, aquest any hem introduït el que diríem una visita guiada. Si ens donem compte que a vegades venen grups d'amics nostres i els expliquem el pessebre i et diuen, ala, que guai, no sé què, això, si no t'ho expliquen no ho saps. Bueno, doncs hem decidit obrir això a tot el públic. Farem unes visites guiades 3 divendres i un dissabte. Llavors, la visita guiada consistirà en fer una visita prèvia a la capella de Montserrat, explicarem una mica la història i després anirem al pessebre i explicarem doncs, els diorames un per un. Aquest any tenim una novetat, que és que tenim el tió nou. Si tenim el tió, per pintar-li la cara vam fer un concurs entre els membres del grup pessebrista. La cara del tió la pintarà la Laia Capdevila i bueno, és un tió que pesa 1.000 quilos, o sigui, és molt més gros que el que teníem.
Un any més també s'ha fet el taller de pessebres, que ha comptat amb 7 nens i nenes d'entre 10 i 13 anys. Comptar amb infants i joves ajuda a crear escola i assegura el relleu generacional de l'entitat.
Enguany també hi ha hagut taller de pessebres, tenim el Gerard Enrique i l'Adrià Rodríguez, que són els que fan de mestres del taller de nens, tenim dues nenes que han fet una de les caixes, i llavors tenim un dels diorames mitjans del local que l'han fet el resta de nens. És crear escola, és buscar un relleu generacional, és tenir doncs, una canalla que ens pugui substituir el dia que toqui.
D'altra banda, diversos pessebres del grup pessebrista de Castellà es podran veure exposats a diversos punts de Catalunya. D'una banda, tres d'aquests pessebres es mostraran a la sala del grup pessebrista de Sant Llorenç Savall. També s'ha previst un fragment dels pessebristes de Montse Santander i Joan Romeu que es pugui admirar al Museu d'Història de Catalunya. A més, l'agrupació col·labora en una exposició de la Federació Catalana de Pessebristes titulada Admirada amb ulls de dona, aportant un fragment de la Montse Santander i figures de Santander, Alina Antonell, Eva Lleixà i Carme Altaió, i també la Basílica de la Mercè va demanar col·laboració al grup de Castellà per fer-hi un pessebre popular que és previst que es munti el proper 14 de desembre. La 74a exposició de pessebres i el patrimoni de la humanitat estarà oberta al carrer Doctor Pujol 26 des del dia 1 de desembre de 2024 fins al 2 de febrer de 2025, els caps de setmana i festius, i a partir del 22 de desembre i fins a Reis, també cada tarda laborable.
L'informatiu del migdia, les notícies de Castellà.
Recordem que demà reprèn la vaga d'autobusos promoguda pels sindicats de Comissions Obreres i UGT al sector del transport públic urbà de viatgers amb autobús, al sector del transport de viatgers per carretera i al sector de l'àmbit del lloguer de grues autopropulsades. Aquest dijous i divendres, doncs, i també el 5 i 9 de desembre i a partir del 23 de desembre amb caràcter indefinit, hi haurà vaga d'autobusos. Els serveis mínims establerts són un 40% en hores punta, això vol dir de 6:45 a 10:15 al matí i a la tarda de 4 a 8 i un 20% de serveis mínims la resta de franges horàries. Una quinzena d'activitats organitzades per l'Ajuntament i diverses entitats de Castellà commemoraran a la vila a partir d'avui fins al 20 de desembre el Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional. L'acte central de la programació tindrà lloc el mateix dia 3 i consistirà en una matinal d'activitats que s'ha titulat Un castellà per tothom tots els dies de l'any i que tindrà lloc entre 11:15 i 13:45 a la plaça Major, a la plaça del Mirador i a l'Espai d'Atenció a la Diversitat Funcional. Així es podrà gaudir d'una exposició de macramé a càrrec de Lluïsa Catena, de la proposta Som Música, Som Diversitat, Parlem amb Experiència Pròpia, a càrrec de la violoncel·lista Laura Balmas, també del circuit amb cadira de rodes Posa't a la meva pell i d'un taller de zumba. A més, a 11:45 hi haurà una xocolatada i cap a 13:00 es durà a terme la lectura del manifest. D'altra banda, les escoles també podran participar un any més a l'activitat Joves davant la diversitat a càrrecs d'Amputat Sant Jordi.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
Més de 700 efectius dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional han desplegat aquest dimecres de matinada un ampli operatiu contra un grup criminal implicat en delictes de tràfic d'éssers humans, tràfic de drogues i blanqueig de capitals. Els agents estan fent una trentena d'entrades en diverses localitats catalanes de les regions metropolitana nord, sud i central, entre elles Castellbisbal, que és l'epicentre. El focus de l'operació són les plantes de marihuana que té l'organització. L'operació la lidera en l'àrea d'investigació criminal de la metropolitana Nord i la unitat d'investigació de Rubí. Hi ha secret d'actuacions. Veïns del barri de Sant Llorenç de Terrassa s'oposen a la construcció d'una nova benzinera a tocar d'un bloc d'habitatges al número 720 de l'Avinguda del Vallès. Es tracta d'una activitat que, segons fons municipals, s'ajusta a la normativa ambiental i de seguretat, si bé en un comunicat l'Ajuntament detalla que iniciarà els treballs per revisar els emplaçaments on a dia d'avui es permet l'implantació d'estacions de servei i valorar-ho amb la resta d'usos de l'entorn. Aquesta mateixa tarda el consistori ha convocat una reunió amb empresa i veïns. Posem el punt i final a l'informatiu d'avui, dimecres 27 de novembre. Ens acomiadem als qui us hem acompanyat, Carlos Ecegui, al control tècnic, Jordi Rius i Marina Antúnez, a la redacció i a la locució, i qui us parla, Cristina Domene. Res més per part nostra, gràcies per ser-hi, per acompanyar-nos, que acabeu de passar una molt bona tarda.